Són les 5 de la tarda, 10 minuts, i ens acompanya a l'estudi de RAC1 en Sergi Pàmies. Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Ara m'ha passat una cosa que no... En fi, d'aquestes... comentari, allò que en diuen avui la pluma, que... saps? De cop i volta he fet un cop d'ull a la...
A la tele has vist que parlaven de l'1 d'octubre. A TV3.
No, he vist a un tertulià...
Excepcional.
He vist a un tertulià que també el veig avui TV.
Sí.
I he pensat, no hi ha més gent per anar, convidant, que sempre... A vegades té la sensació que sempre hi ha els mateixos parlant del mateix, no?
Sí.
Vull dir, podria canviar una mica.
Es podria
obrir el ventall.
Potser es tracta d'això, de crear aquesta sensació de bucle.
Perquè, clar, aquest tertulià és de 8 TV, i ara l'he vist de TV3.
Però no som ben bé d'enlloc, perquè les tarifes del tertulià tampoc donen per gaire.
No, amb això tens tota la raó.
Vull dir que has de menjar 3 cops al dia, i no serà que el preu del tertulià vagi molt bollante últimament, S'estan fent unes ofertes, uns packs Mercadona importants, En algunes cadenes fins i tot et donen un vale perquè puguis comprar a segons on. No és el cas de 8TV i TV3, però no...
Això que deies del vale és cert.
Sí, sí. Això que dic del vale és cert, sí, sí.
Però com et donen un vale?
Bueno, hi han hagut, s'han donat casos, sí, sí. I
et paguen amb vales?
Clar, perquè són els patrocinadors, llavors, bueno...
El patrocinador, paguen amb un vale perquè
vagis... perquè et vagis a gastar i fer la compra. No hem arribat encara a aquest punt, però la cosa està baixant, El valor del tertulià és com el bitcoin. Està en una zona baixa, ara, del mercat, Però vaja, pot tornar a pujar.
Sí, sí, i tant.
I aleshores un mateix tertulià que ja s'ha mostrat clarament té un repertori propi, un repertori d'arguments a favor o en contra del que sigui, en aquest cas, com que només hi ha dos temes o mig, doncs és fàcil. Llavors, sobre aquesta base, t'especialitzes en aquells arguments i amb una mica de sort tens sortida. El teu producte té sortida.
Què té més sortida? A favor, en aquest cas, del procés o en contra? Què té més sortida?
Depèn si vols agafar la B. Si vols agafar la B o no. Hi ha un tipus de... Ara està passant una cosa que no havia passat en els últims anys, que és que en l'últim any, gent que defensa el procés a mort pot anar a Madrid a fer una altra factura. I això no s'havia donat, Això és nou. En el moment en què a Madrid comencen a demanar volem un independentista, i al Cairon posen periodista independentista. T'ho juro. I llavors, quan els hi dius, diuen, va, corregiremos. I l'última vegada que vaig mirar un Cairo em posava periodista català, que era el Pere Mas. I estava parlant amb l'Arcadi Espada. I no posava periodista català, quan l'Arcadi Espada és igual de català.
Exacte, que és el que anava a dir.
Sí, fixa't però
professor català, Arcadi Espada.
Primer posava periodista independentista. Llavors això era molt escandalós. I l'última vegada posava periodista català. Espero que la pròxima vegada que em miri posarà periodista, perquè és el que són els dos, no? Però,
per tant, si m'hagués fet tertulià, què creus que...
Home, jo crec que has de vendre els teus arguments, el teu repertori. Llavors, el teu repertori, si és independentista, sàpigues que ara té sortida, internacional.
Però aquí hi ha una mica d'overbooking, no?
Bueno, aquí hi ha cops de colze.
Canvia a fora té més...
A fora hi ha menys sortida, però no tothom.
I no independentista té més sortida.
No independentista té poca sortida aquí, perquè sempre és un... és un o mig, depèn, també hi ha tertulies que n'hi ha més d'un, però té poca sortida, perquè a més allà hi ha molta competència. A Espanya les tertulies de gent no independentista hi ha uns autocars que arriben allà a Sant Juan de los Reyes o Sant Rafael de los Pollos o com es digui, els llocs on estan els...
Sí, ara no sé dir, no sé què, de los Reyes.
Són llocs d'aquests amb noms molt llargs.
Sí, sí, los Reyes.
I aleshores allà hi ha molta competència, però aquí, en canvi, pues, clar, si t'has fet un repertori a base de dir, deixi'm parlar senyor Rahola, doncs pots... I després hi ha la Rahola, que seria com la màxima culminació, és el Messi dels tertulians.
Ara vaig dir una cosa, perquè això és... molts tertulians que crec que estan en contra del procés, després han fet el salt a la política,
Jo també Sant Sebastián de los Reyes.
Això, Sant Sebastián de los Reyes.
Perdó, Sant Rafael de los Pollos...
Que molts han fet... Molts tertulians... Això ha passat aquí a RAC1.
Però això és Antena 3, però després...
No, però aquí.
Però després Telecinco està en un altre lloc impost.
Telecinco, no sé, tampoc.
Perdó, em deies, Toni.
No, anava a dir que molts tertulians que, per exemple, estaven en contra del procés, després han vingut els partits polítics i han pescat aquí de tertulià, passen a diputats,
Sí. Dels dos bàndols.
Dels dos bàndols,
bàndols,
dic, que potser també és una plataforma per fer el salt.
Sí, senyor. I després m'han parlat d'un fenomen que està passant últimament, que són tertulians que no són independentistes, però que quan s'obre el micro s'hi tornen. L'altre dia m'explicaven un, que no és, independentista, però que quan veu el llum vermell,
sí,
es torna independentista. Però, això és interessant, però, també, però, com a fenomen. És a dir, gent que, en funció de si està en directe o en diferit, una mica el que s'està dient, no?, de que la gent parla en privat i en
sí,
públic,
sí,
eh?
Que ja, que expliquen
doncs
una cosa.
Aquí, hi ha gent que, no, que et diu, no, aquí fora, et diuen, ah, no, això jo no, res, això està fatal. Llavors obren el micro sí, i, ostres, unes arengues tremendes. llavors, bueno, dius, està ben vist, perquè no és el mateix Bruce Springsteen cantant a casa seva que en un concert.
Sí, 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 sí.
Per tant, hi han totes aquestes,
bueno,
modalitats.
Si faig
després,
el...
repeteixo, hi ha Pilar Rahola, que és un cas únic.
Sí, bueno, és punt i a part, és sí, punt i a part, és un fet diferencial.
Telecinco és a la carretera de Fuencarral, Alcobendas.
Ah, Alcobendas, perdó, jo em pensava que també era un nom compost.
Fuencarral, és en
Sant Sebastià
de
Fuencarral. Sí, Alcobendas. També m'agrada el nom.
Jo he estat... Però és més bonic Sant Sebastià
sí,
de los Reyes.
Sí, a Sant Sebastià vaig ser-hi. A Sant Sebastià de los Reyes vaig anar a veure el Ferreres un dia.
Ah.
I sé que ho vaig explicar-ho. Mm. Però bueno, hi ha una cafeteria molt maca, molt lluminosa.
Mm. Jo vaig estar, jo vaig estar a Telecinco.
Els entrepans una mica justets, també t'ho he de dir.
Jo vaig estar a Telecinco amb el Xavier Deltell.
Carai.
Un dia ja explicaré l'experiència.
Sí, home, els de les seves memòries.
És digne de...
Sí, sí.
Però vaja, però fes un titular.
No fer un càsting, només diré això.
De què?
Per un programa de què? Que...
Per
Humor Amarillo?
No.
Quants anys fa?
Ui, fa un grapat d'anys. És igual, ara d'aquí ens allargarem amb una anècdota que no ve al cas.
Humor Amarillo amb les vostres... Amb la veu del
TNT. Perdona?
Que Humor Amarillo amb les vostres veus...
Divertidíssim.
No, era per un programa que es deia... Que el va acabar presentant el Javier Capitán i el... Aquell, el...
Ara estem ja a la pausa, eh?
És igual, és igual.
Ja... Això va ser a Telecinco.
És igual, és igual, és igual. Ja ho explicaré quan vingui. Ara no ve el cap ni el nom del programa. El
Florentino.
El Florentino. El Flo. Javier Capitán i Flo.
Sí, senyor.
Fa temps d'això.
Sí, fa molt, fa un grapat
d'anys. Bueno, 7 o 8 anys, no més.
No, més.
Sí, jo crec que
20,
més, eh?
20, posa-li 20. 20, 20 i pico.
Carai. L'informal?
El informal. Aquest
va acabar sent un programa de màxima audiència.
Perdona, estàveu dient 7 anys, Pàmies?
No, si és l'informal, 20 anys.
Exacte. Des del 98 fins al 2002.
Sí, ja t'ho dic ara, 20 anys, tranquil·lament.
Sempre recordaré en Xavier Deltell pels passadissos de Telecinco amb una càmera de fotos, anar fent fotos a les...
Sí. Noies?
A les fotos, no.
Ah.
Hòstia, esto es muy fuerte estar aquí dentro, eh? Mira, hòstia.
Tu em sabés, de les primeres crítiques que vaig fer de televisió va ser l'informal.
Sí, doncs mira, vam estar a punt de... No ens van agafar. Bueno, anem a una qüestió que teníem pendent i és la... Estaves l'altre dia, ens vas generar una pregunta de... al voltant de Xavier Domènech, quin tipus de dieta
sí,
havia fet.
Sí, la seva dieta.
Doncs
s'ha confirmat?
La nostra companya s'ha confirmat de...
Que s'ha primat?
La Sílvia Solanes ha fet la consulta i resulta que sí, que ha fet dieta...
Veus?
Per, en aquest cas, prescripció mèdica durant 3 mesos.
Ostres,
s'ha primat? Li va explicar una mica la dieta, diu que ha menjat peix blanc, pollastre i conill, acompanyat de patata o arròs blanc, una mica aquesta és de la dieta, i per beure aigua o camamilla.
Doncs mira, t'he de dir que els obesos veiem clarament els que s'aprimen. Tenim un sisè sentit de seguida per detectar-ho. I jo, com a tal obès que sóc, em vaig admirar la manera i l'elegància amb la que ho ha fet, perquè ho ha fet por lo bajini. I amb una campanya electoral pel mig. Té molt mèrit. Per tant, des d'aquí, la meva sincera felicitat. Sàpiga ell que tots els quilos que ell s'ha primat me'ls he engreixat jo. Vull dir que a la vida hi ha un repartiment, la matèria, com diu Jorge Drexler, no desapareix, sinó que es transforma. Tot el greix sabós que tenia Xavier Domènech l'he adquirit jo en qualitat de...
No tens calor amb aquesta
indumentària? Sí, però és que si me'l trec llavors s'esdevé el devessall de greix. Aleshores, ara m'han demanat que vagi encotillat.
Però porto, vas amb vermilla, però portes jaqueta damunt.
M'estàs generant
calor.
Veig i m'estàs generant calor.
Les armilles no les entes mai, perquè aquí, quan tens fred, tens fred als braços.
Aquesta és l'armilla que el Toni ho sap, que és la del Camp Nou. Quan vaig al Camp Nou, porto aquesta armilla. I com que vaig anar al Camp Nou l'altre dia, i ha fet fred, ja me l'he deixat posada fins i tot per dormir.
Però llavors no tens fred als braços?
No, perquè no és el mateix el fred dels braços. Aquest és un fred pulmonar i mugronil. El fred pulmonar i mugronil és molt més perillós. El dels colzes, això no interessa. En canvi, si se't posa malament el pulmó o el mugró, estàs mort, estàs mort com a persona. I jo de sempre he tingut una gran... L'últim orgull anatòmic que em queda és el mugró.
Ah, sí?
Sí, els mugrons que tinc jo són difícilment superables.
Per grans o per petits o per color?
No, per textura. Per textura. I llavors els defenso i els preservo. I per això porto aquestes armilles antibales que tinc entès que si disparen, doncs no passa res.
Però només ho fas per...
Per preservar el mugró.
perquè no per la vida.
El que jo deixaré als meus fills, no tinc res, un pis de lloguer, cada cop me'l pugen molt.
L'armilla sí que els hi pots deixar.
L'armilla els hi deixaré i se l'hauran de repartir. És a dir, uns dies se l'haurà de portar una, això ho deixaré molt clar al testament.
En tens una?
En tinc una només, amb una, amb una ja faig.
Després tens la d'estiu, que la compartiu amb el Beltran. És la mateixa,
sí,
no?
És la mateixa.
Que dies part la porta ell, dies en part la portes tu.
Que mai ens veuràs a l'estiu els dos junts.
No, per això és curiós.
És aquella com militar, no?
Sí, la comparteixen els dos.
Són les últimes que es van vendre al Decathlon quan feien l'informant. I nosaltres les hem fet perdurar tot, i la portem, a més, des de Sant Joan fins a la Mercè.
Bueno, ara el Sergi...
Tens un dia de
tenim un
començar?
Dia, sí. Jo no em poso en funció de les, del fred que fa, sinó del calendari.
Bueno, ara al Sergi li faré una pregunta d'aquestes, una qüestió, li treure un tema que segur que li agradarà, que
molt.
És el dia de la ràdio, el dia internacional
molt,
de la ràdio.
Em va agradar molt, vaig seguir-lo.
No, sempre avui és el dia.
Avui és el dia, però nosaltres el fem
nosaltres
un altre dia.
Nosaltres el vam fer ahir.
Però no sempre ho hem fet així. A vegades ho hem fet el dia que toca, però altres vegades també ho hem fet algun dia que no tocava.
Sí, sí.
Per tant, hi havia un precedent.
Sí.
D'audiència nacional.
No em preguntis el per què, perquè no ho sé. Però...
potser perquè era dimarts 13.
Ah, no ho sé.
S'interpretava que podria...
En tot cas, alguna proposta per l'any vinent?
Ostres, és difícil, perquè hem mogut totes les peces. Jo havia pensat de fer...
Perquè això, la direcció, està molt oberta a idees.
Sí.
I hi ha cara a l'any vinent per
proposar
alguna cosa nova.
Jo crec que el que s'està donant ara, més o menys per tot el món, és el canviar d'empresa. És a dir, posar-se d'acord amb una altra empresa i que l'emissora de RAC1, per exemple, sí, de cop i volta l'ocupin una graella d'una altra emissora. I nosaltres anem a ocupar una altra emissora.
Això és boníssim.
Escolta, Toni, tu et penses que jo sóc un...
Un aplaudiment per Sergi. M'ha agradat molt. Vols dir, nosaltres anem a fer, per exemple, la graella a la SER o
sí,
a Catalunya Ràdio.
Exacte.
I els de Catalunya Ràdio aquí?
Venen aquí.
Hosti,
llavors tu, al matí, poso la ràdio... què està passant?
Hosti, és boníssim,
saps? Això. Una i, a més, no fer només això, sinó canviar l'ordre, també. Hosti. fer un doble.
O sigui, la t'arribes a la matinada.
A la tarda. Folra i Manilles.
Hosti, això està molt bé.
Jo, vaja, em sembla que hem d'anar per aquí.
M'agrada.
I, si no, l'altra opció, plan B, és canvis de directius. És a dir... tot el que és la cúpula... clar, el problema està que algunes empreses tenen molts directius, més que d'altres. Per tant, aquí hi hauria una mica de descompensació. Però durant tota la setmana, ja no faria només el dia. Durant una setmana que treballi l'altra empresa i que vinguin nosaltres a veure si...
Però directius fins a quin nivell?
Tota la... O sigui, des de caps d'informatius cap amunt.
Però tot
a l'organigrama.
Tot
el que...
Allò
que
diuen tot.
Penja, saps? Allò sí. Penja de presidència.
Sí. Sí.
Tot el que penja...
La presidència no.
No, home. La propietat no.
Val. La propietat no.
La propietat no es toca. No. La propietat no és un robo. És el que ens manté.
De propietat cap a baix?
Tot.
Cap a una altra empresa.
A l'altra emissora.
I aleshores els altres aquí.
Aquí. I així també cadascú se sap el seu després. Quan torna diu, hòstia, no s'ha estat tan malament. Saps?
Sí. Està bé. M'agrada.
Fas com una immersió en un... Per dir-ho d'una manera pedant, surts de la teva zona de confort.
De confort, sí.
I llavors, clar, tu, de cop i volta, estàs amb uns altres micros, uns altres... Els tècnics no es canviaria. No hi ha per mantenir aquella textura.
La Lujas no hi està d'acord,
No
hi està d'acord.
La Lujas no el canviaria. La Lujas és indispensable.
Però ell vol marxar.
Tens tota la raó.
Sona RAC1 com sona, perquè hi ha la Lujas.
Perquè hi ha la Lujas, exacte. Val, doncs escolta, jo, si no et sap greu, parlaré amb el Jaume Peral i li faré la proposta, a veure què és el que... A veure si
el que plan B és que el Peral vagi a un altre lloc.
També li proposa. Escolta, avui a la Contra de l'Avantguàrdia, no sé si li has donat una ullada.
A Santa Eulàlia?
Sí. Veig que sí. Entrevisten a Luis Sanz, que celebren el 175è aniversari d'aquesta, podríem dir, botiga, sastreria Santa Eulàlia. I un dels titulars és la teva manera de... En aquest cas, Luis Sanz diu la teva manera de vestir és la teva targeta de presentació.
Sí, senyor. Així
quina
això,
és la teva targeta de presentació?
D'això estàvem parlant. Un home ja ha entrat en matèria que ha heredat tota la matèria perduda de Xavier Domènech, que porta una armilla antibales antimogronil, doncs aquesta és la meva manera de presentar. Jo em presento, o sigui, la primera impressió que jo crec...
Ell ho diu, eh?
Sí, ho diu, la primera impressió diu... és la nostra targeta de presentació.
El diu, un vestit et pot ajudar o sentir-te millor o augmentar l'autoestima, això probablement.
Ara.
Però després hi ha una altra. Diu, no hi ha, aquesta és la que buscava, no hi ha una segona oportunitat per una primera impressió.
Sí, senyor, molt bo, i té tota la raó.
Luis
per exemple,
Sanz.
Jo la impressió que noto, que creu i que desperto quan la gent em veu per primera vegada, és la d'estar davant d'un psicòpata. Aquesta és la impressió. Jo noto en la cara de la gent...
Però com ho notes?
En l'estupefacció, en el susto. Diuen, hòstia, aquí ens trobem davant d'un psicòpata. Llavors jo tinc que remuntar-ho, això.
Ja, però diuen, no hi ha una segona oportunitat.
No, no n'hi ha, perquè aquesta primera ja és...
Per una primera impressió.
A ser un tio encantador, brillant, has de fer veure que ets culte, tot això. Però el que has perdut a la primera impressió és terrible. També li diré al senyor Santaolalla que no tothom té la possibilitat, per les raons que siguin, ja siguin econòmiques o, en el meu cas, anatòmiques, de tenir solució. És a dir, hi ha països lletjos, que la gent no hi va, no hi ha turisme. Són forats negres. Doncs amb les persones passa això. Hi ha persones que no tenen solució. I aleshores més val assumir-ho i anar per una altra via, per la via de l'encant, de la prosàpia, de la prosòdia, que de la cosa física. Per tant, ell
no parla de la física, ell parla
de
l'estil.
Estic completament d'acord que la primera impressió és crucial. És crucial. I que jo tinc tendència a causar mala impressió.
Fixa't, diu, la paraula roba, Sergi,
sí,
l'evito per imprecisa i vacua.
Sí, senyor.
No diu res.
No diu res la paraula roba. Home, a mi no em sembla malament roba. Déu-n'hi-do les coses que diu. Jo a l'armari tinc roba. No sé qui té ell, però...
Vestits, de tenir vestits.
Jo havia anat a comprar corbates pel meu pare, a Sant Eulàlia. El meu pare, un home molt elegant.
Sí, senyor.
Però que havia sigut sastre de jove i tenia una gran... Però per idees polítiques considerava que no havia de fer gasto. I aleshores tenia com uns límits de no em puc gastar més de tant en tant. Però jo sabia que a mi li anava la marxa. I aleshores, com que jo no tinc principis ni polítics ni econòmics, el que feia és que quan era una celebració, no sé, quan va fer 80 anys, o no va fer 85, o en va fer 90, anava a Sant Eulàlia i comprava un pedaço de corbata que es deixava allà una pasta i li regalava. I ell, tot i que sabia que venia d'origen capitalista i que tot això, doncs, segurament, si ho analitzava des d'un punt de vista polític, no li satisfaria, feia els ulls grossos i deia, escolta, a cavall o regalau. I la veritat és que li vaig donar 3 o 4 alegries, perquè realment eren... A vegades si deixaves allà...
Quan pot valdre una corbata?
Depèn, home. Depèn però vull dir que eren corbates que no havia... Vaig notar que a Santa Eulàlia no era ben vist demanar preus. Hi ha tota una litúrgia del ei, què passa, que fa que sigui lleig. Llavors, la clatellada te la trobes. Després, com l'afrontes, és cosa teva. I aleshores necessites, sí, tenir un cert gruix a la visa.
Per parar el cop.
Per parar el cop. Després, potser has estat 3 setmanes sense dinar. Bueno, escolta.
Però portes una corbata.
Però tinc la corbata i, sobretot, he sortit amb dignitat. El senyor aquest, quan li facin la contra, podrà dir, escolti, va venir el senyor Pàmies i, escolti, quin cavaller, quina interessa.
No, ell ha dit, diu...
Que després, potser, estic tocant una guitarra al metro, però, escolta...
Sí, però vas ben vestit. Però,
no, el Lluís Sanz...
El pare, jo no... Jo
el Lluís Sanz
no.
Diu... Parlen de com ha de ser el dependent d'una botiga. Diu, no trobaràs al món una botiga amb millors dependents ni més ben pagats que Santa Eulàlia.
Aquí se la juga. Aquí se la juga, perquè si jo en tinc... Jo, si avui tingués un empleat que sapigués que cobra molt i que estigués molt content, li portaria. Li diria, escolti, aquest, a veure qui cobra més. Vull dir que aquí a vegades et fas massa el xulo. No costava res dir, els nostres empleats estan molt ben pagats, però no trobarà cap, és allò de si no li ha gustat, li devolvemos el dinero, eh? Vull dir que és un risc. És un risc. Però vaja, jo ho celebro, que com a RAC1. A RAC1 no trobaràs cap... I més, m'estava ensenyant la
preus,
Montse,
uns preus,
però jo vaig arribar a pagar bastant més per les corbates del meu pare. Bé, que ho sàpigues, bastant més.
T'estava ensenyant 180 euros.
Doncs, imagina't, a partir
ara,
d'aquí...
Ara, quina corbata?
Ara, i et diré una cosa, quan el meu pare va morir, va deixar un armari ple de roba, i en aquell armari hi havien, no exagero, 200 corbates, perquè era molt corbater. Perquè, a més, li regalava moltes corbates. N'hi havia d'italianes, i n'hi havia moltes de comunistes, de sindicats, de partits, de gent que li regalava corbates. Aquestes les vaig llençar, perquè ja es va veure de seguida, tal. Però les de Santa Eulàlia li vaig dir al meu fill, aquestes les guardem, perquè aquestes són de Santa Eulàlia, les he comprat jo. Vull dir que això té un retorn. La gent es mor, té un retorn. Igual que jo deixaré la meva armilla
antimugrons.
No, però les tinc, perquè si mai a casa algú li cal una corbata, anirà amb una corbata de Santa Eulàlia i del Gregori. I la gent es cagarà, dient, hòstia, Espàmies, com les gasten? Fixa't quin recorregut de cop i volta ha adquirit aquesta cosa del Santa Eulàlia. Per tant, és una inversió. En canvi, les de Comissions Obreres, més a saber on són ara. Saps què et vull dir? Aquestes no han perviscut.
Però les podies donar amb un museu, alguna cosa,
museu?
Per curiositat.
Museu? Tu vés a preguntar-li a un museu si vol les corbates comunistes. Ja veuràs la resposta que et donen.
Bueno, entrem en matèria cinematogràfica. El Pàmies, com cada 15 dies, fa l'exercici d'anar al cinema. Comencem parlant de la comèdia italiana Déjate llevar, en què un psicoanalista que treballa a l'estudi de la ment coneix un jove que es dedica al culte del cos. Aquesta és del com es diu aquest actor?
De Gambardella?
Sí, la gent Gambardella, que no és
el
Sorbino, sí. No?
No, Sorbino.
Sorbino, no? Sorbino.
No cal que hi aneu. Va. Lasciate andare, diu el títol original, doncs tu passa de llarg del cine on fallin aquesta pel·lícula. És una comèdia fallida. No cal anar-hi, no fa gràcia. L'única gràcia que té és que surt Roma. I totes les pel·lícules que surt Roma, en principi, tenen un encant. Però has de ser molt pedant per anar amb una pel·lícula només perquè surt Roma. Et compres o vas al YouTube, mires, poses Roma i ja surten imatges. Per tant, no cal. No cal. Aquesta pel·lícula no fa cap gràcia. No
molt
fa
bé,
cap gràcia.
Doncs anem a la segona. També has vist una pel·lícula, es diu El Hilo Invisible, nomenada per sis Oscars, on hi diuen que ha fet l'última interpretació Daniel Day-Lewis, tot i que el tard o d'hora no se sap si finalment s'ho repensarà i farà alguna altra pel·lícula. Diuen que reencarna amb Balenciaga, no?
Sí, això és el que diuen. Però jo no faria gaire cas ni a una cosa ni a l'altra. Fa uns 10 anys, o no sé quan, no, potser no tants, el Daniel Day-Lewis va fer, no, més de 10 anys, va fer una pel·lícula que es deia Pozos de Ambición, que quan la va començar a rodar, que van ser 2 o 3 anys abans de que s'estrenés, va fer unes declaracions tremebundes en què va dir que deixava de fer d'actor i que se n'anava a fer de sabater a Venècia. I se'n va anar a fer de sabater a Venècia. I el diari El País em va trucar i em va dir: Sergi, Daniel Day-Lewis es retira. Ja no tornarà a actuar mai més. Has de fer una biografia pel EPS, pel suplement del diumenge, que sigui una recapitulació creativa del personatge. I jo em vaig estar 15 dies tancat, veient totes les pel·lícules i llegint totes les entrevistes, fins i tot en idiomes que desconec, sobre el Menda, l'Herenda. I vaig fer un text que, mal m'està el dir-ho, va quedar de collons. Que, evidentment, ningú hi va llegir com cal en el món del periodisme. Aquest text, brillant, publicat en paper cuixé i comercialitzat als quioscos el diumenge, deia i afirmava que aquest home s'havia retirat. 10 anys més tard, em tornen a venir amb la puta murga de que el senyor Daniel Day-Lewis es retira. Et diré, no m'ho crec, perquè aquesta ja ens l'ha fet. Ja ens l'ha fet. És un reincident. Per tant, t'he de dir que és una pel·lícula de puta mare. És un tros de pel·lícula collonuda, sense cap fallo. Hi ha gent que diu que li sobren 20 minuts, però li sobra més de 20 minuts a la gent que diu que li sobren minuts que a la pel·lícula. Collonuda, extraordinari. Què has de dir quan surts? L'altra setmana...
Però fa de diuen que està inspirada en Balenciaga.
Està inspirada en Balenciaga perquè avui ho explica el Monzo en una columna que està molt bé. Explica que es va proposar al Daniel Day-Lewis que fins que no fos capaç de fer un vestit com els de Balenciaga, no faria la pel·lícula. Llavors, durant mesos i mesos, es va... perquè tots els gestos, com agafa les tisores, com agafa una agulla, havien de ser els propis d'un d'alta costura. Però jo diria que no és una biografia en absolut de Balenciaga. S'ha inspirat en Balenciaga, sobretot
però no és la
roba.
Història de Balenciaga.
Però la història és la història d'una mena d'ególatra encantador de serps que... I és una pel·lícula sobre els perills de la fascinació com a origen de l'amor. Una noia que es queda fascinada per la figura del modisto capriciós i ególatra, i al mateix temps la venjança. És a dir, té tot el recorregut entre la fascinació amorosa i la destrucció de la venjança a través de l'amor. Una passada de pel·lícula. Una pel·lícula no per tots els públics, de ritme lent. Estem parlant d'un fricandó, Foc lent, hores.
I quan surts, què has de dir? Com estava el fricandó?
Fins ara teníem... El nostre tope de munyeria era delicada, te'n recordes?
Sí.
Delicada era com quan volíem quedar, que érem sensibles. Doncs aquí hem de superar-nos i hem d'anar exquisida.
Exquisida.
Pel·lícula
exquisita.
Exquisita. Repeteixo, no li han de donar 6 Oscars. No han de fer la gala dels Oscars i enviar-li per segur una caixa que posi vostè les cruces que haga falta i se los lleva a todos.
Hem de dir sí. Déjate llevar, la pel·lícula que dèiem que hem dit Sorvino, no, és Tony Servillo.
Servillo.
Per dir les coses sí. Tal com són.
Sí, però és que ens fem grans. I confonem els
50 dos. Sombres liberades.
Aquesta és una oda al mugró, també. Hi ha tot un festival de mugrons aquí, també, sí. Hi ha una obsessió. Hi ha una obsessió. És un merdot. És un merdot.
Però com la primera, no?
I com la segona.
Però
passes l'estona. Ara, és allò que és tan dolent que t'entretens, perquè realment és molt dolent. És molt fluix, tot. Tots fan cara de veure si s'acaba ja la trilogia.
Els que fan la pel·lícula.
Sí, inclús ho diuen. Hi ha un moment que fan així al públic perquè ho entengui. I llavors totes les escenes de fullangueres són lamentables. O sigui, és tot el rotllo... tot el rotllo l'Heroi Merlin que es porta ara de manilles i cadenes.
Però tu vas explicar una vegada que vas anar a comprar coses.
Sí, no tornaré a fer aquest relat que ja va causar molta impressió als catalans.
M'ha agradat això, rotllo l'Heroi Merlin.
Sí, servia d'estació, amb les cadenes a buscar-les. Bé, el cas és que és tot això de les manilles, ara l'habitació roja, com si ja tinguéssim tantes habitacions, lamentable. I quan no és això, és el gelat, ara te pongo el helado por la pubis i totes aquestes coses. És lamentable. Les coses que gent que podria follar sense fer cap comèdia ha de fer per fer-se notar. És a dir, això que un faci jo, que sóc una persona ja que estic completament fora de mercat, descatalogada, que no em trobes ni a l'Amazon, doncs encara s'entén. Però que aquests dos palangres hagin de sotmetre's a aquestes vexacions i hagin de jugar a fer veure que això els excita. Com t'ha d'excitar fotre't unes manies darrere com el Rull quan el van portar a Estremera? Per favor. És a dir, no podem anar així pel món. No podem fer creure que això és plaer. Ara, el rotllo va d'això. I llavors hi ha tot una intriga, lamentable també, no té cap interès. És com un capítol dolent de Dallas. Saps que a Dallas hi havia capítols bons
i dolents,
que era quan sortia molt el JR,
sí.
I capítols dolents, que era quan el JR estava
sortia
a ressaca.
Sortia molt el Bobby.
Doncs és un capítol amb molt de Bobby, molta Pamela, molt poca Suelen i molt poc JR.
I molta Lucy.
És una imbecilitat de dalt a baix, però es deixa veure.
Escolta, tenim una pregunta, no sé si tens temps.
Va, però ràpid. No, és que em queden dues pel·lícules.
Jo, si voleu, m'espero, la faig al final.
Va, acabarem amb l'última. Va, 15... Això deu ser un temps d'hora, no? 15-17.
A les 15-17.
Les 3-17, no?
Sí.
Tren a París,
Clint Eastwood. Aquesta és una pel·lícula curiosíssima.
Està basada en fets reals.
Basada en fets reals, jo espero, tota la pel·lícula, que surtin els de debò.
Sí, allò que fa
surt al final. I resulta que els de debò eren els actors. Hòstia! Per tant, ara he fet un spoiler de collons, perquè, clar, si tu no ho saps, la pel·lícula és una cosa.
Bueno, però sempre esperes que surtin al final, no?
Que sàpiga la gent que no cal que esperis final, perquè...
Perquè són ells.
Són ells.
I ho fan bé o què?
Ells ho fan... Home, tenint en compte que són ells, ho fan de puta mare. Perquè, si no ho sapiguessis, també et pensaries que són actors. Pel·lícula és un merdot important, també. Merdot, eh? Però té molt més categoria cinematogràfica. I després té el valor documental. Ja. És una pel·lícula sobre la gent que va salvar un tren que anava d'Amsterdam a París d'un boig que anava a matar tothom. I el missatge subliminal, si voleu semblar intel·ligents geopolíticament i anar una mica de Bernardos quan sortiu del cine, heu de dir, aquesta és la gent que vota Trump.
És clar, evidentment, la gent que vota Trump és la que mira aquesta pel·lícula.
I per qüestionar, perquè lo normal és que al sortir del cine tothom et digui que faig, saps, lo típic, contra el Clint Eastwood. Llavors heu de dir, però la gent que ens salvarà en un tren d'aquests són així. Llavors crees com una controvèrsia, saps?
La polèmica, no?
La polèmica. No tots els tios que et defensaran en un tren seran de la CUP. De vegades n'hi haurà un que serà votant de Trump i que li agraden molt les armes. Amigo, aquí està el dilema. La paradoxa.
Aquest et salvarà?
No, et salvarà. T'ha salvat. No només t'ha salvat, sinó que fa una pel·lícula sobre... Que, i a més, les víctimes també són els mateixos.
Ah, sí?
Els que estaven al tren.
Sí, també.
També.
Carai, tu.
Ara, llavors té com un interès... És com un fals documental.
Sí. Li ha sortit econòmica, la pel·lícula.
Sí, però llavors hi ha tota una part que és quan eren petits.
Ah.
Que és una merda, però... importantíssima. O sigui, és un pestinyo i, a més, ocupa dos terços de la pel·lícula. Tu estàs esperant que arribi el puto tren, que pugi el boig i que
l'acció,
el peli.
L'acció.
I tal. I, bueno, el peli, no el pelen, el desactiven. Doncs, ostres, m'ho fa llarg. I al final surt el discurs de l'Hollande quan els hi va donar la Legió d'Honor, que tu penses que és com Tom Hanks, que han fet un truco, però és que no, és que són ells. Llavors són els mateixos que, per cert, van anar a rebre la Legió d'Honor amb un polo. Això també vaig trobar... Coi, compra't una corbata a Santa Eulàlia. I després surt un tio amb un polo del Barça.
Ah?
Això és molt important. Perquè això sí que és el nostre club.
Sí.
Ha aconseguit col·locar... O sigui, un tio que espontàniament s'ha posat un polo del Barça i un altre que porta una samarreta al Bayern de Múnich. Però és un orgull veure com un heroi porta
la samarreta
del polo. Un polo del Barça sense publicitat.
Ah,
només amb l'escut.
Per mi ja ho aniré a veure.
Bueno, quina és la pregunta, perquè hem d'acabar?
Sí. D'una banda, la Montse necessita recuperar el relat L'Heroi Merlin el dia que en tinguis ganes. Li agradaria molt saber què va passar, perquè no tothom ha escoltat el programa sempre i aleshores s'ho han perdut.
És que és...
Però... Bueno. És molt eròtic, vull dir jo.
Molt.
És que eròtic i dirigit a mi, em sembla que feia com 20 anys que ningú em dirigia aquest adjectiu.
Des de l'informal, més o menys. Escolta, l'Alfons Soler diu, li podeu preguntar, per favor, al Pàmies, per què va escriure ahir a La Vanguardia que com persona que ha nascut a París no vol que guanyi el PSG?
Demà ho explico en un article que podreu llegir a les pàgines d'Esport de La Vanguardia.
Doncs demà cita amb La Vanguardia i amb Sergi Pàmies.
Demà fem un cara a cara entre un culer que vol que guanyi el Madrid i un culer que vol que guanyi el PSG. El normal és el que vol que guanyi el PSG, eh? Però jo, dintre de la meva anomalia psicopàtica, doncs, imogronil, aporto una aventura particular.
Sergi, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.